Benvinguts al podcast d'Escoles Revoltades, un projecte d'aprenentatge i servei per sensibilitzar els joves de Catalunya en temes de canvi climàtic, gestió de residus i consum responsable. Impulsat per Tarpuna i el Departament d'Acció Climàtica, el projecte busca generar consciència ambiental a través d'accions concretes als barris i a les escoles. Avui tenim amb nosaltres a Francisco Esteban de Tarpuna i a Jordi Tàrrega de l'Escola Nou Patufet, amb qui parlarem de com els alumnes estan implicats en auditories sobre la gestió de residus i la creació d'un futur més sostenible. Comencem! Francisco, explica'ns una mica en què consisteix el projecte.
Jo sóc el Francisco Esteban, soci de la cooperativa Tarpuna, una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre, que el que busca és impulsar projectes transformadors en l'àmbit de la sostenibilitat, anem a dir-ho així, sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Vale? Llavors, en aquest marc, un dels projectes que se'ns va acudir va ser el d'Escoles Revoltades, no? Un projecte d'aprenentatge i servei per desenvolupar entre 4 centres un curs i 8 centres al curs posterior, 24-25, vale? Per tractar tot el tema de gestió de residus domèstics, vinculació amb canvi climàtic, no? I estructurar un procés d'aprenentatge i de servei que pivotés al voltant d'això. Vale? I llavors, per fer això, vam sol·licitar finançament a la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica, i ens el van donar. Això és el que ens ha permès una mica desenvolupar aquest projecte durant el curs 23-24 a l'Escola Nou Patufet, a l'Institut Consell de Cent, també de Barcelona, a l'Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat i a l'Escola Dominicas, també de Barcelona. I ens permetrà el 2024-25 desenvolupar-lo a, novament, Nou Patufet, Consell de Cent i Olorda, que ja he esmentat, juntament amb 3 centres de Mataró i un parell més de, que no recordo els noms, però que estan, són de Roquetes, Gavà, bueno, que ens ha permès una mica també socialitzar-lo a nivell de Catalunya i sortir de l'àrea metropolitana.
Jordi, vols explicar una mica com ha impactat a l'escola, com ha estat l'experiència?
Jo sóc en Jordi Tàrrega, sóc professor de plàstica de l'Escola Nou Patufet, faig plàstica tant amb alumnes de primària com de l'ESO. I, de fet, l'escola, una de les tres potes en les que se sustenta és la sostenibilitat. D'acord? És un tema que nosaltres treballem i que mirem de tenir present sempre en els projectes a l'aula. Amb aquesta assignatura que es diu Aprendre per Transformar, que és una feina que es treballa al llarg de l'any, ens va semblar molt bé per això, perquè és una de les directrius de l'escola, que és la sostenibilitat, que ho treballem sempre, i ens va semblar molt oportú doncs, fer-ho d'aquesta manera, treballant-ho acompanyat de tu, de Francisco, amb aquest projecte que ens vas donar. I aleshores, doncs, al llarg de l'any, bueno, com molt bé tu saps, ens vas fer un bon acompanyament, doncs vam anar treballant amb aquest projecte de les escoles revoltades.
El projecte d'aprenentatge i servei intenta treballar el tema dels hàbits quotidians en la gestió de residus, ¿vale? I s'estructura molt ràpidament i molt a nivell general en una part d'aprenentatge que són entre 3, 4, 5 sessions, algunes a aula, algunes sortides per veure alguna experiència inspiradora i alguna activitat al carrer per conèixer i per veure la qualitat de la recollida selectiva amb contenidors a carrer a la ciutat, ¿vale? Són, sí, al final, en cada centre, entre 5 i 6 sessions, ¿vale? Seria el bloc d'aprenentatge. I el bloc de servei inclou una, li diem així, una auditoria, anem a dir-ho així, de les llars de l'alumnat. I, si és possible, qui pugui, de la seva comunitat de veïns, no? De veïns i veïnes amb les quals tinguin bona relació i que puguin accedir una mica a casa seva. Vale? I aquesta auditoria intenta veure com s'estan gestionant els residus domèstics a casa seva i quins hàbits de consum responsable tenen. Això es concreta bàsicament en un procés d'observació, no? que l'alumne estigui atent a com s'estan fent les coses i que després ho pugui anotar i passar-nos la informació. Vale? Amb aquesta informació recopilada de tot l'alumnat que hi participa, fem una mica d'anàlisi, detectem algunes àrees de, com més problemàtiques, anem a dir-ho així, pues, la gestió de l'orgànica o el consum de proteïna animal, estic posant exemples només, o el consum de bosses d'un sol ús. Es detecten una mica els principals problemes i es fa una sessió també de posada en comú d'aquests problemes, vale? I de generació de propostes de millora a escala petita. Vale? Sempre insistim que en aquest projecte es tractava escala petita, escala llars. No el govern hauria de, que estem totalment d'acord, eh? Però es tractava una mica de treballar la part més domèstica, més propera als hàbits quotidians de l'alumnat. I amb això doncs, fèiem resultats, propostes de millora, l'alumnat es comprometia a implementar alguna d'aquestes propostes a casa seva per després fer una segona auditoria i mesurar impacte. És una descoberta vinculada a aprenentatge, que és, al final és veure in situ els contenidors que hi ha al carrer, a la ciutat de Barcelona, al barri on s'ubica l'escola, vale? Veure pues, què tal està funcionant aquesta recollida selectiva amb contenidors a carrer, si l'orgànica està bé, si no, si té molts impropis. Bueno, és un procés d'observació també. I després de geolocalització amb fotos per tenir com a resultat un mapa on pots veure quin és el resultat d'aquesta anàlisi. És una mica de ciència ciutadana, si voleu, per dir-ho així, com és un no? que està de moda, no? ciència ciutadana. No? La gent aporta informació que pot ser rellevant per entendre el que molta gent sap i que la pròpia Agència de Residus de Catalunya ja diu, que el model de recollida selectiva amb contenidors a carrer està en crisi gran, que realment ho hem fet molts mapatons a la ciutat de Barcelona. I ho diré així una mica col·loquialment, mare de Déu senyor, quin desastre. No? La quantitat de vermells, no? Vermells és com no? cada bloc de contenidors el classifiquem, no? com a vermell si està fatal, groc si està mig-mig i verd si els residus estan ben classificats. Predominen els vermells però d'una manera absolutament abrumadora.
Sí, a veure, bueno, també és que volia afegir això que deia el Francisco, és que aquesta setmana també vaig llegir un article, ara no sé, ho estic dient de memòria, no sé si m'equivoco, però em sembla que és que per la data proposada per la Unió Europea el 2028, em sembla que era, que s'havia d'aconseguir un 60% de reciclatge efectiu i estem, vull dir, estem a les beceroles. I això, doncs, en el projecte, això es va veure molt. O sigui, ja no tan sols per els hàbits diaris de l'alumnat, doncs que veies que la majoria vam constatar que no els tenen adquirits, com també pels hàbits que ja porten de casa seva. Aleshores, aquí tenim aquest esforç que s'ha de fer ja no tan sols des de l'escola, sinó com fer arribar això a la família, a la comunitat, al barri, com això de mica en mica es va eixamplant. Sí que van comentar, ostres, doncs seria un èxit si aconseguíssim que un 10% de l'alumnat aconseguís mentalitzar-se i tenir aquest canvi d'hàbits i pensar realment en aquest reciclatge efectiu. Jo, sí, no recordo malament, no vam arribar al 10%, a mi em sembla. Sí, la voluntat hi era. Sí que vam veure algun canvi d'hàbit amb algun alumne, però sí que és veritat que els alumnes que sí que feien aquest reciclatge efectiu ja el venien fent abans. Ja no, nosaltres no vam provocar aquest canvi a millor, sinó que senzillament doncs, això ja des de les famílies ja ho tenien assolit, ja ho tenen mentalitzat i ja ho tenen completament interioritzat. Però en algun cas sí que vam veure una certa, ho dic amb molta precaució, però una certa voluntat de canvi. Vam veure que el camí és molt llarg i que és molt, molt, molt difícil. I això és el que vam constatar, oi, Francisco?
Nosaltres vam fer una anàlisi una mica de les quatre 4 escoles participants l'any passat i a grosso modo, sense 53, no, a grosso modo, la meitat més o menys de l'alumnat participant el vam classificar en un ni fu ni fa. No, que és una manera de dir una mica de... No pensem que en general eren estudiants d'ESO i alguns de batxillerat, ¿vale? Però adolescents, no? Que després podem parlar una mica també de la conveniència de que projectes d'aquesta mena s'adrecin a adolescents, perquè realment, bueno, no és cap crítica a l'adolescència, tot el contrari, estan, no? Amb la seva, bueno, amb les seves lògiques, de vegades costa una mica. Bueno, la qüestió és que la meitat aproximadament ni fu ni fa, que vol dir una mica de no me comas la olla, dicho en castellà, no? O sea, ni m'interessa ni res, ¿vale? Aproximadament un 40%, a grosso modo també, van manifestar ni fu però sí fa, una mica per dir-ho així, que vol dir que no he canviat res, ¿vale? A la meva vida, no? El que tu has dit, Jordi, a la meva vida quotidiana no ha canviat res, però com a mínim alguns dels temes que hem parlat m'han interessat, no? Des d'una perspectiva d'interès, així fins aquí, però sense arribar a provocar un canvi, no? ¿Vale? I només aproximadament, ho has dit tu, Jordi, el 10%, ¿vale?, manifesta haver canviat alguna cosa derivada de l'execució del projecte. O sigui, un 10, potser per alguna gent és molt. Per mi és modest, no sé per tu, Jordi, però és modest. Però bueno, tampoc esperàvem un canvi, no? No esperàvem un supercanvi radical.
No, ja quan vam començar amb aquest projecte ja les nostres esperances estaven posades a una... Bastant moderada de si aconseguíssim això, aquest 10%, crec jo. I jo penso que no vam arribar. 10% de forma general, però no hi vam arribar. I això, insisteixo, a l'escola és un dels eixos d'aquesta escola, el tema de la sostenibilitat. Jo, de fet, estic a la Comissió de Sostenibilitat de l'escola. L'escola és una cooperativa. I clar, hi ha diferents comissions, jo estic en la de sostenibilitat i només a tall d'exemple, la lluita que tenim diària perquè cada classe hi ha uns contenidors de reciclatge i on es nota més aquesta manca de sensibilitat és amb l'ESO. En primària sí que com que ja hi treballes des de ben petit, sobretot ja des de l'infantil, després passen a primària, i això ho veiem, doncs, que en les classes, els contenidors, les papereres de reciclatge, ostres, estan molt ben senyalitzades, estan molt ben col·locat, cada cosa al seu lloc, no és perfecte, però veiem una tendència doncs, que l'alumnat està mentalitzat. Què passa? Al moment que aquest alumnat fa el pas a l'ESO, no sé per quina raó, la cosa es desmadra. Es desmadra d'una manera exponencial. Això es recull sobretot en els patis. En els patis també tenim molt ben senyalitzats, tenim un espai de reciclatge, que també el pati és un espai comú on s'esmorza, i veiem tant els embolcalls com el tipus d'esmorzar com el lloc on dipositen aquests embolcalls. El dipositen al primer lloc on els hi sembla, perquè el que volen ells és seguir jugant i s'acosten, passen corrents, llancen com si fos una pilota de bàsquet i segueixen. I això es nota sobretot amb l'alumnat de l'ESO. I voldria afegir una cosa més també. Aquest any hem engegat el projecte dels escamots verds. Els escamots verds, no sé si m'estic enrotllant molt o si us sembla, ho proposo, perquè amb això hi van haver unes jornades també sobre sostenibilitat que es van fer i que hi vaig participar i d'allà vaig veure que també hi havia alguna escola que ho estava fent i nosaltres vam proposar aquest any que són dos representants de cada classe, des d'infantil, des de I3, fins a quart d'ESO, que és el que tenim a l'escola, dos representants de cada classe són escamots. Escamots que vol dir, doncs, no és que sigui un policia, que estigui vigilant i renyant, però sí que tenen la responsabilitat aquests alumnes d'anar vigilant doncs, que en el dia a dia les coses es millorin, es vagin fent bé, fins i tot de fer entendre doncs, que l'alimentació potser és millor una peça de fruita que no comprar una bossa de galetes industrials i processades, que és el que fa molts alumnes, que a vegades es mossen una bossa de patates. I penses, bueno, però és que això ja o ve de casa o quina mena de control és. En definitiva, i aquests escamots intentem minimitzar aquest impacte. I tot just ara ho estem engegant. De fet, hi va haver el tancament de la Trianal d'Escoles Sostenibles de l'Ajuntament de Barcelona i van anar com a representants aquests escamots per nostre en allà. Ara engeguem un altre segon trianal i mirarem a veure l'efecte que és que en aquest curs comencem amb aquests escamots, a veure quin efecte té. Si més no, ostres, de que sigui un altre eix, un altre punt d'ajuda, perquè mica en mica això es vagi mentalitzant. I sobretot evitar aquest trencament que hi ha de mentalitat entre l'alumne de primària a l'ESO. També és veritat que a l'ESO arriben alumnes nouvinguts, que potser no tenen aquests hàbits adquirits, i aleshores comencen de zero, i aleshores també s'han de tornar a sensibilitzar i a això. Si ho fem només des del professorat, que també està bé, doncs pot tenir cert impacte. Però si això es fa des dels mateixos companys i de les mateixes companyes, ostres, doncs potser una companya que tinc al costat i li diu, ostres, això que portes avui, aquest plàstic, vols dir que això és bo? O acabes de llançar una pell de plàtan en el contenidor de plàstic. Aquestes coses, si això es fa cada dia, però no d'una manera matxacona, que ja repeteixo, no volem que siguin policies, però no és que senzillament els hem fet unes credencials, que al final és anar amb una cinta, amb un logo que han fet ells, que posa escamots verds, i quan els vegis dius, ah, ostres, mira, els escamots. És veritat, ho hem de fer bé. No ho sé, ja us dic, això és una iniciativa que hem engegat ara i que d'alguna manera té aquesta continuïtat amb les escoles revoltades. Ja veurem quin serà el resultat, però a veure si des del mateix alumnat es fa aquesta feina.
Dic dues coses, a veure què et sembla a tu també. Una reflexió sobre, en la línia del que estàs dient, sobre el tema de si els i les adolescents són el públic ideal per adreçar-nos en projectes d'aquesta mena. ¿Vale? No com a crítica a l'adolescència, que no, però és un moment, això de fer-se adult és molt difícil, estan molt dispersos, com diu el David Bueno, no? És un tema cerebral, no personal. Vull dir, és realment costa molt que atenguin, no? Bueno, perquè estan en un moment molt de mirar-se el malí. Bueno, sí, no sé, m'enteneu què vull dir, no? Llavors, és només, perquè clar, després, per exemple, la Mapaton, nosaltres l'hem fet amb adolescència i en primària. Clar, la diferència és molt gran. Des d'entusiasme fins a impacte. O sigui, en primària l'altre dia vam fer una escola Llorès. O sea, però a més és una gràcia i salero, és un entusiasme dels més petits, és un altre, llavors això té un impacte directe en el que ve després, no? És només una reflexió, no dic que no s'hagi de fer amb adolescents, el que dic és que és un moment molt difícil, no, en la seva trajectòria vital i bueno, entonces llavors entenc que moltes vegades, bueno, pues que els resultats no són els esperats, vale? I la segona cosa que volia dir és preguntar-nos un sí, de val la pena invertir recursos públics, perquè al final això és una subvenció, són diners públics també, no? que arriben, no? Per fer projectes d'aquesta mena, bueno, amb un 10%, un 5%, quan he dit 10%, Jordi, em referia al global de totes les escoles, perquè, sí, no de nou patufet, de les quatre escoles que van participar, més o menys, com a mitjana.
Tu, Francisco, que sí, que, o sigui, que hem de posar l'atenció amb els adolescents, perquè estan entrant en el món adult, perquè estan començant a ser persones més formades dins de la societat i que ells també han de ser un exemple. I jo sempre ho dic que no. O sigui, els adolescents doncs, bueno, estaran dispersos i això, però el potencial que tenen i la capacitat de raonament que tenen, jo els veig, o sigui, els adolescents que realment doncs, ja ho tenen assumit, ostres, és que, bueno, és que ho fan millor que jo. Sí, hi ha alguns que són impecables. I dic, ostres, doncs, jo sempre apostaré per ells. Jo ho tinc claríssim, ho tinc claríssim. Tenen un potencial enorme. Que, a més, una cosa és l'emoció dels alumnes de primària i que són uns motivats, sí, això ja ho sabem. Però l'altra és la capacitat que poden tenir, el potencial que té un adolescent que ja té el cervell, ja el té format. Bueno, una cosa és que siguin uns cabres boges, però tenen a dins un cervell que va a 1.000 per hora i allà els... Bueno, ja ho vas veure. O sigui, poden sortir idees a xorros, però a xorros. Mm. I això és el que hem d'aprofitar, no? Al màxim, aquest potencial i aquestes idees que els hi poden sortir. O sigui, això ho veiem cada dia a l'escola. Quan els hi proposem coses, quan estem parlant, estem debatent, no, hi ha alguns que et quedes impressionat. I jo sempre, i amb els adolescents, és que els defenso, jo els defenso sempre mort, eh? I això que he patit dues filles adolescents, sí. Però he patit entre cometes, perquè al final, vull dir, és una cosa que tots hem passat.
Jo no volia dir una crítica als adolescents, eh? No, el que volia dir era la conveniència de projectes d'aquesta mena, potser focalitzar-los cap a altres públics, però estic d'acord amb tu, eh? Perquè, de fet, una reflexió que és la segona cosa que volia dir, no? Prové dels adolescents, no? En que tenen aquesta lucidesa també de, no? De dir, per exemple, que està molt bé tot això que fem, no sé si va ser amb vosaltres o en una altra escola, està molt bé tot això, però estem parlant de que si ús de bosses d'un sol ús, que si proteïna animal, que si, bueno, moltes coses, no? I tal, diu, però si això només depèn dels governs, si voleu que no consumim plàstics d'un sol ús, que els prohibeixin als supermercats i s'ha acabat. O sigui, amb una capacitat d'enramament, el que tu dius, que és absolutament brutal. No? Llavors has d'agafar-los i dir-li, bueno, però sí, però estem parlant a petita escala. Teniu tota la raó, no? No? Però estem parlant una mica, o estem portant al nostre terreny més domèstic i tal. Però clar, són ells els que diuen això. O la ecoansietat. O bueno, és que infinitat d'arguments que posen sobre la taula i que denoten el que tu has dit, que, bueno, que jo tinc dos a casa i he tingut un altre, vull dir, vaig per tres, i m'encanten, ho reconec, m'encanten. Però també és veritat que a l'aula, això sí que ho havíem parlat alguna vegada, un aspecte important quan anem és focalitzar-nos també en la gent que li interessa. Això també, no? I de vegades hi ha gent que no li interessa tant, doncs, bueno, doncs tampoc és un drama, no, Jordi? Doncs, pues, no? Posem una mica el focus també cap a qui té més interès.
I que voldria afegir una cosa bueno, perquè em va quedar, i també parlant després amb l'alumnat, amb el projecte, potser faltaria activar o fer alguna sortida més amb l'alumnat, perquè recordo que aquella sortida que vam fer a la coberta dels horts de la Vall d'Hebron, ostres, va ser molt xula, els hi va impactar molt. Algun alumne fins i tot va dir que es volia apuntar en allà amb els participants de la coberta per treballar-hi. No sé si això te'n recordes, però hi havia una noia que estava molt, molt... Bueno, li va impactar molt i que li havia agradat molt. I el que també és cert és que ja al final del projecte, que ja estàvem arribant, estaven rebentats. O sigui, que dius, és que estem parlant de lo mateix, portem setmanes i setmanes i setmanes parlant d'això. També els entenc, perquè vull dir que estàvem... És allò monotemàtic, d'alguna manera, però sí que entenien el perquè de tot. Però incloure alguna sortida més, aquest any jo, malauradament, no estic amb el projecte, d'acord? Però No ho sé, Francisco, jo t'ho deixo anar...
De... No, no, estan, hem, de fet, li vam preguntar, això, ara, el que diré ara és una perogrullada, però és així, quan preguntem, escoltem. Llavors, a partir de les seves aportacions al vostre centre, aquest any s'han recollit els dos aspectes que has esmentat. És un projecte que s'ha fet, que s'està fent més curt en el temps, tot més seguit, per justament no, intentar evitar aquesta sensació de cansament, no, Jordi, de molt de temps. Hi ha hagut una sortida, per exemple, a Germanetes, a l'Eixample. Vale, també. Menys sessions a aula i una mica més de... I la Mapathon, vull dir, que hem intentat recollir aquests aspectes, perquè, clar, si tu t'adreces a un públic i t'està dient «Ei, escolta», doncs li has de fer una mica de cas. No? Llavors, ho hem intentat, Jordi. Jo crec que no? De fet, hem intentat també tot el tema de... Ja no ha sortit de tancar el cercle de matèria orgànica al Jardí del Silenci, que al final el Beto no ho ha aconseguit, però bueno, que no. Hem intentat com també introduir un taller de compostatge, vull dir, aquesta visita que s'ha fet a Eixample. Bueno, saps? Dues sessions a aula només i dues sortides. Molt o sigui, que ha sigut, bueno, fer-li una miqueta de cas. Dit així, perquè clar, és la seva, tu li preguntes, és la seva opinió, doncs que menys, no? Que intentar recollir-lo i fer-ho una mica millor, clar que sí.
Moltes gràcies, Francisco i Jordi, per aquesta conversa tan inspiradora sobre com els joves estan canviant el seu entorn a través d'aquest projecte tan necessari. També volem donar les gràcies a tots vosaltres, als oients, per acompanyar-nos en aquest episodi. Esperem que la conversa d'avui us hagi fet reflexionar sobre la importància de les accions individuals i col·lectives en la lluita contra el canvi climàtic i la gestió responsable dels residus. Si us ha agradat aquest episodi, compartiu-lo i seguiu-nos per més continguts sobre sostenibilitat. Gràcies i fins aviat.